Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana acorda amb el PSOE ajornar fins l'any que ve el debat al Congrés de la seva proposta perquè Catalunya gestioni íntegrament l'IRPF. Els republicans no volen distorsionar la negociació, diuen, sobre el nou sistema de finançament que asseguren avança. Republicans i socialistes confien que abans d'acabar l'any hi haurà un bon acord. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, defensa que ara no pertoca debatre la proposta de recaptar l'IRPF perquè encara s'està negociant.
Creiem que avancem correctament i entenem que abans de final d'any hauríem de tenir respostes a l'entorn del model de finançament, entenent que per nosaltres les respostes han de ser bones i ha d'haver un bon acord. I si això pot ser el novembre, serà el novembre, i si ha de ser el desembre, serà el desembre. El que ens porta a treballar diàriament és que l'acord sigui bo, sigui positiu i quan abans millor.
Per la seva banda, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha evitat posar dates a la negociació del finançament i ha remarcat que el que és important de veritat és aconseguir un acord.
El més important no és el calendari, el més important no són les dates, el més important és aconseguir allò en el que ens hem compromès i que està recollit al pacte d'investidura, que és un nou model de finançament singular per Catalunya.
I el govern preveu mobilitzar 1.000 milions d'euros fins a 2030 en l'estratègia d'intel·ligència artificial a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa, la clausura de la jornada Catalunya Intel·ligent IA per transformar el futur a la Torre Glòria. Entre d'altres, preveu l'impuls d'un núvol públic sobirà a millorar la connectivitat de banda ampla al territori, promoure nous graus universitaris en aquesta disciplina, infraestructures per al desenvolupament de xips per a sistemes de computació del rendiment i també reduir fins a un 40% el temps de tramitació de l'administració gràcies a la IA. I des d'avui fins al dia 21 de novembre, la cimera COP30 acull la part més social de la trobada sobre el canvi climàtic amb la presència, entre d'altres, de científics, ONGs i membres de la societat civil de més de 190 països. Al centre del debat, el gran objectiu de la humanitat contra el canvi climàtic, limitar l'augment de la temperatura global a un grau i mig al 2100. I Barcelona, que haurà recuperat a final d'aquest any el 80% dels arbres afectats per la sequera, les tasques de plantació de la tardor permetran reposar 1.800 arbres i això farà que al final de l'any s'hi hagin replantat més de 6.000 dels 7.500 que es calcula que van quedar afectats. L'afectació és tant pels efectes directes de la sequera que no es va poder plantar a causa de les patologies que tenia habitualment l'arbrat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 10 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem amb el Club de Vela de la Platja Llarga de Tarragona per conèixer el seu futur. Navegarem a vela per les costes del Maresme. Ens convertirem en arqueòlegs per un dia ben arran de mar. Sabrem de què va el documental Renaixer, coneixerem de primera mà la proposta d'un calendari solidari i acabarem el programa d'avui parlant de la biodiversitat urbana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda arran de mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, feliç dilluns. Molt bé, molt bé, molt bé. Avui sí que no tinc queixa, ni que és dilluns, ni que és dimarts. No, 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 no. Que passi la setmana ràpid, però bé, eh? Què et sembla?
Fantàstic.
És que ho porto rumiant tota l'estona, dic, ara ho faré així com de carrerilla i semblarà que estiguem ja gairebé a divendres. Però,
si anem
poquet a poquet, clar. Si a més, tenim un munt de coses boniques.
Tenim un munt de coses, això és veritat. Ha començat ja la COP30, aquesta cimera del clima que s'està fent a Belém a Brasil, concretament, al cor de l'Amazones.
Jo no sabia que hi havia un Belém també a la zona del Brasil.
Bueno, però és amb Bema, no és amb Bena.
Ah, catxin.
I veurem què ens surt de tot això, perquè la geopolítica no està gaire per aquestes coses.
És el que t'anava a dir, que si es fa ara per ara, com fins ara, paper mullat tot, eh?
Veurem què passa. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Bé, molt bé. La Sílvia em pedella, no li importa si és dilluns o no, a mi, en canvi, sí, és dilluns. Ara ja és Costa Vall,
no,
perquè s'està acabant.
Cel.
Ja.
No pensis, Cel. Bueno,
almenys és el que dius. Ja. Però bueno, ja les setmanes sort que passen molt ràpid i és que sense donar-te'n ja... Estem a Nadals ja, quasi.
No, tres dies i Nadal. Jo ho dic des del setembre i ningú em fa cas. Anem a saludar en Sergi Corral, d'ells de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Deies-ho abans, mira, interessant reflexió, això de les COP aquesta, la COP30, que és allò que cantaven aquells de mucho lerele y poco larala, perquè el que arriben acordant una cimera com aquesta és paper mullat.
No sé si és paper mullat o no, però fa 10 anys dels acords de París no s'havia de pujar més d'un grau i mig la temperatura global i de moment crec que ho superarem. Però, tot i això, és veritat que vam entrevistar fa 2 setmanes, diria, a una advocada experta en medi ambient que ens deia si no s'hagués posat aquest límit, potser on estaríem. I això també és veritat que és important reflexionar-ho.
També. Mal de muchos, consuelo de tontos, no? En diuen el mal peor. Ja està. Allà estan reunits.
Sí, així ho deixarem. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, aquí... Bé, començant la setmana, encara ball encara no hi va, perquè tot just és dilluns, però bé, tampoc... Ara ja en novembre fa fred, és això, ens acostem cap a Nadal, al final de mes ja tindrem enceses de llums, res, i això ja ho tenim fet, això.
Ho tenim fet, veurem què passa. Res, 3 dies i vacances. Vinga, va. Deixem-nos de les vacances, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que SOS Costa Brava engega una campanya de micromecenatge per posar en marxa el projecte Camins Lliures. Sergi.
Doncs sí, és una iniciativa en contra de la privatització del camí de ronda de la Costa Brava amb l'objectiu de recollir recursos econòmics i sumar noves persones protectores que facin possible el llançament d'un seguiment, diagnosi i vigilància ciutadana del sender. Amb aquest projecte es vol crear una xarxa activa que permeti detectar l'estat real dels camins de ronda i, per tant, exigir a les administracions competents la seva restauració i oberta com a patrimoni col·lectiu. La campanya vol aconseguir inicialment 6.600 euros, perdoneu, el que permetrà posar en marxa el projecte. També s'ofereix la possibilitat de col·laborar puntualment amb un donatiu subsolidari o adquirint el producte exclusiu de la campanya, un buf de regal per aquest Nadal. La campanya de micromecenatge Camins Lliures s'allargarà fins a inicis del 2026 i vol consolidar un moviment sostingut de defensa del litoral i demostrar que la mobilització ciutadana pot garantir l'accés públic a la costa. Amb aquesta iniciativa, la Federació d'Entitats SOS Costa Brava reafirma el seu compromís per la preservació del paisatge i la reivindicació del dret col·lectiu al litoral obert, natural i compartit per tothom.
Neix l'associació Defensem l'Empordanet per oposar-se a un parc eòlic davant del Montgrí.
Doncs sí, Marina, continuem parlant d'activisme empordanès, perquè la iniciativa impulsada per una empresa alemanya preveu la instal·lació de 4 aerogeneradors d'uns 200 metres d'alçada. Segons la plataforma, el projecte tindrà un fort impacte ambiental sobre les aus, el sol, l'agricultura i els aqüífers. També destaquen l'impacte paisatgístic del projecte i asseguren que serà una agressió visual identitària que alteraria l'harmonia del territori. Segons la plataforma, afectaria 8 pobles de la zona, que són Verges, Ullà, Bellcaire, Tor, Albons, Maranyà, Canet de la Tallada i Tallada d'Empordà. El projecte del Parc Eòlic Pla de la Tallada d'Empordà, impulsat concretament per l'empresa eòlica Alta Noia del grup RWE, Renovables Iberia, ha despertat l'oposició del territori. Com a resposta s'ha creat la plataforma Diguem No al Parc Eòlic, que ja plega més de 300 membres entre veïns i administracions locals. La iniciativa, expliquem que preveu la instal·lació de 4 aerogeneradors de 200 metres d'altura i una potència de 5 megawatts cada un, així com la construcció d'una línia elèctrica soterrada de 25 kilovolts. El projecte, que es troba actualment en fase d'exposició pública, s'ubicaria entre Verges, La Tallada i Bellcaire. Els consistoris d'aquests pobles, concretament de Verges, Garrigoles, Bellcaire, d'Empordà, Albons i Ventalló, treballen en una moció conjunta de rebuig, argumentant que el projecte és incompatible amb el caràcter agrícola i turístic del territori. Per la seva banda, l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà ha decidit convocar una consulta popular abans de definir la posició inicial.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La Ràpita celebra les jornades del llagostí per revalorar el producte i impulsar la pesca local cel.
Sí, Marina, la Ràpita ha donat el tret de sortida a una nova edició de les jornades gastronòmiques del llagostí, uns dies pensats per posar en valor un dels productes més emblemàtics del Delta de l'Ebre. L'acte central serà la Diada del Llagostí el 22 de novembre, que inclourà degustacions, un tour guiat per la llotja, un show cooking, el tradicional concurs de pelar llagostins i així com una experiència immersiva amb ulleres 3D. Enguany, com a novetat, les jornades acolliran la participació d'alumnes dels cursos d'hostaleria del territori, amb l'objectiu de donar visibilitat al talent gastronòmic de futur. Des de la Cofraria de Pescadors han destacat que aquestes jornades són molt positives per revalorar el llagostí i dinamitzar la pesca local. Escoltem a Eusebio Rosales, president de la Cofraria de Pescadors Verge del Carme.
El llagostí és l'estrella de la cofradia, clar, perquè és el peix que va més car i recauda més, i que enguany, l'any passat se van fer 70.000 quilos de llagostins i van batre el rècord, i enguany, al mes de novembre, portem 73.000 quilos i mos queda tot el novembre i tot el desembre per a capturar.
Al llarg d'aquest novembre es podran degustar diversos menús especials a 8 restaurants del poble amb el llagostí com a ingredient estrella. Helena, la regidora de Turisme i Comerç de la Ràpita.
Podeu degustar els diferents menús dels 8 restaurants participants fins al dia 30 de novembre en un ventall de preus entre 42 i 56 euros, i el que volem és posar en valor un producte tan identitari de quilòmetre zero com és el llagostí per a tot el públic ràpiter.
Les jornades del llagostí es podran gaudir fins al pròxim 30 de novembre. En aquesta edició s'emmarquen dins de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar rep de la Diputació el Pla de Prevenció d'Incendis revisat per la seva aprovació.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està culminant els treballs per a l'aprovació i la implantació del seu Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Esta mesura arriba davant la necessitat de reforçar la política preventiva al municipi. El regidor Xavier de la Fuente ha explicat que el risc d'incendis és una dels més importants que afronta el municipi, especialment durant les èpoques d'estiu. Este pla ha estat desenvolupat conjuntament amb tècnics de la Diputació que han ajudat a valorar les zones de més risc. No es tracta només d'un pla per a les urbanitzacions, sinó que s'ha avaluat tot l'espai forestal del municipi per identificar i reduir els punts vulnerables. En la redacció del pla han intervingut bombers, GRAE i tècnics de protecció civil i municipals. L'objectiu és clar, minimitzar l'impacte de les flames tant en vides humanes com en habitatges i béns immobles. El pla prepara el municipi per als anomenats grans incendis forestals o focs de sisena generació, que presenten un comportament erràtic i creen les seves pròpies dinàmiques diferents d'un incendi normal. Quan a la tramitació, el procés immediat comença amb l'aprovació inicial al pla del pla al ple municipal. Després d'això, s'obrirà un període perquè la ciutadania pugui presentar al·legacions. Finalment, el document serà enviat al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat per a l'aprovació definitiva. El regidor de la Fuente estima que l'aprovació definitiva es podrà completar d'aquí a un mes o mes i mig.
I nosaltres hem de fer tota una política preventiva al respecte, no? I llavors, una vegada conjuntament amb els tècnics que ens han enviat Diputació i hem estat fent esta valoració d'estos llocs amb més risc, doncs, bueno, hem de començar a fer pues, la implantació d'estes plans de prevenció d'incendis. En este cas, ara el que toca properament és passar-ho pel ple, una aprovació inicial, i hi haurà un temps per a poder la gent fer al·legacions o qui cregui convenient que hi ha alguna qüestió que no està clara, doncs poder fer al·legacions i llavors nosaltres ho passaríem ja al departament, si no m'equivoco exactament, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que és el responsable d'aprovar aquests plans, que el tornarien a revisar i també si s'ha d'afegir alguna cosa també s'acabaria d'aprovar definitivament.
Un cop aprovat, el pla té un termini d'execució de 4 anys. Durant aquest període, l'Ajuntament ha de complir una sèrie d'actuacions prioritàries ja marcades, que s'han de finançar amb diners. Aquestes accions inclouen la creació de franges de seguretat i de camins, la instal·lació d'hidrants i la senyalització de les rutes d'evacuació. El cost d'aquests treballs és elevat. Només l'aplicació de les franges de seguretat ja es preveu que costi gairebé 300.000 euros. Per això, una de les tasques principals dels diferents departaments serà la recerca activa de subvencions per fer front a totes aquestes inversions. Més enllà dels recursos materials, el regidor insisteix en la importància de l'apartat preventiu. L'administració ha de fer arribar a la població informació clara, organitzar simulacres i explicar sobretot allò que la gent no ha de fer, per tal de crear aquesta consciència preventiva que s'ha anat perdent amb el temps. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té clar que ha d'apostar per la prevenció i la seguretat. Una de les línies mestres és potenciar el Departament de Protecció Civil, que és crucial per garantir la coordinació amb els treballadors, la ciutadania i les escoles.
Anem ara fins les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú ha acollit la festa de l'espigall, aquesta verdura pròpia del Garraf en època d'hivern, Carles.
Doncs sí, Marina, i de fet els espigalls es poden consumir amb diferents propostes culinàries i precisament això és el que s'ha volgut evidenciar en aquesta festa de Vilanova i la Geltrú, oferint un trinxat d'espigalls amb cansalada i els tendres, una crema d'espigalls i una coca d'espigalls. Ens ho explica la Montse Mercè, presidenta de l'Associació d'Espigalls del Garraf.
Un cop estigui bullit, ho pots fer com vulguis. En truita, saltejat, com nosaltres tenim aquí, amb all i cansalada, també ho pots saltejar amb gambes de Vilanova. També pots fer truita de bacallà amb espigalls, que està molt bo, o arròs d'espigalls amb bacallà, que també està molt bo. Ho pots fer a l'antigua estança, de que es feia amb mongetes del ganxet.
Es tracta d'una verdura de temporada de la família de la col i genuïna d'aquí, del Garraf, amb moltes propietats que va estar a punt de desaparèixer, però que finalment té èxit i s'ha fet un lloc al mercat. Els qui la proven per primera vegada sovint repeteixen. Escoltem alguns dels visitants que van passar per aquí, per la festa de l'Espigall de Vilanova.
L'any passat el vàrem descobrir, també amb una show cooking que es va fer a la fira, i ens va agradar molt. I aquest any, com que hi havia altres propostes per tastar-los, doncs mira, també hi hem vingut.
Mira, estic amb els brotons, amb brotons espigalls, amb cansalada i all. L'altra vegada que vam venir des del mercat ens varen explicar què era, com es feia i tot això. Però com que no hi havia degustació, no l'havíem tastat. I en canvi avui hem dit, que avui toca. I això que fem?
Perquè és llàstima que un producte que és bo i és nostre el deixem perdre. I això només ho podeu aconseguir vosaltres, els consumidors. Si vosaltres ho consumiu, nosaltres el farem i entre tots fem un equip molt bo per tirar-ho endavant. Ara està en un punt bastant bé. La gent el reconeix, la gent l'estima, la gent ja ho veuràs. D'aquí a res s'omple la plaça i a més en el mercat es veu perquè la gent el ve a buscar...
La Festa de l'Espigall, amb el suport de Noder Garraf, també ha servit per fer alguns reconeixements a la tasca de difusió i promoció dels espigalls. Aquest any, a la pagesa Montse Mercè, a la cuinera Germina Sánchez, la Mimi, del Mercat, i a Victòria Vidal, com a consumidora d'un dels productes més emblemàtics de l'horta de la comarca.
L'ermita del Vinyet de Sitges ha estat el lloc d'un estudi arqueològic per valorar la possibilitat de trobar restes que podrien datar de l'època romana. Ha estat a través d'un georradar, una eina que permet detectar restes al subsol sense necessitat d'haver d'excavar.
L'ermita del Vinyet de Sitges podria amagar, sota els seus peus, la vila romana més important del municipi. En l'excavació arqueològica que es va dur a terme l'any 2003 i 2004, precisament al voltant de l'ermita ja es van trobar indicis que així ho apuntarien. És per això que ara s'ha tirat endavant una prospecció per detectar si poden haver restes sota d'aquest santuari mitjançant un georradar. Es tracta d'una tècnica que permet localitzar indicis de restes sense haver d'excavar amb la intenció de fer-se una idea de quin tipus d'estructures es poden amagar sota el subsol. De moment, tot i no ser encara resultats definitius, tot apunta que és molt probable que puguin haver-hi diverses estructures sota l'ermita. Escoltem a Roger Sales i a Joan García Targa, dos dels arqueòlegs al capdavant d'aquesta prospecció.
Essencialment això consisteix en obtenir mesures des de la superfície i generar plànols o cartografia del subsol, en diem, per poder identificar restes constructives, enterraments, etc. En el cas que ens ocupa, sí que es tracta d'un cas interessant en el sentit en què tenim, en teoria, gràcies a les investigacions dirigides pel Joan García, a l'exterior, una successió d'ocupacions, sobretot centrades en època romana, però en aquest cas, per sota l'església, hi ha l'evidència de que ens estem enfrontant a una seqüència d'ocupacions molt més llarga, que va des d'època romana fins a una ermita tardoantiga, possiblement, i unes esglésies medievals que finalment es condensen amb aquesta església moderna que estem veient avui en dia.
L'excavació més gran que s'ha fet aquí a Sitges en quant a extensió va ser fa 20 anys, bueno, 21, aquí al costat, i va aparèixer el que es diu la pars rústica, és a dir, la part productiva d'una casa romana de camp. Això que va implicar clavegueres, més de 20 habitacions, un munt de materials arqueològics, tot el que vulgueu. Per tant, com que pensem que allò era la part productiva, hi ha molts números que sota de l'església, que com ha explicat el Roger, és habitual que es superposi i se li doni una continuïtat d'ús en època cristiana, doncs deuria haver-hi la part més rica de la vila romana. La part que vam trobar és la part de treball i la part que pensem o teoritzem o suposem que hi hauria aquí seria la part que es diu urbana. Això que implica estructures de més qualitat, això eren llocs de producció, aquí podien haver-hi mosaics, podien haver-hi altre tipus, doncs, d'un altre nivell.
Els arqueòlegs parlen d'un dels enclavaments més importants del municipi, ja sigui pel valor simbòlic que té aquest espai pels sitgetans, com per la magnitud i les possibles restes que puguin aparèixer. Mentre s'han fet les prospeccions, les dades que es van recollint són escasses i de moment només han pogut confirmar que en la part de l'ermita que està tocant al costat de muntanya hi podrien haver força estructures constructives. Caldrà, doncs, recollir i analitzar les dades obtingudes i valorar si es podria acabar fent una intervenció arqueològica que, afirmen els mateixos experts, seria l'única manera de confirmar el descobriment.
Aturada ara a les costes del Maresme, la 30a edició del Calamareny ja ha posat punt final aquest cap de setmana amb una bona afluència de públic. A l'espera de fer un balanç més acurat, des de la Regidoria de Turisme d'Arenys de Mar destaquen l'èxit de les activitats, així com la 20a de restauradors que s'hi han sumat preparant una 60a de plats variats. Oriol.
Doncs sí, el regidor de l'àrea, Ramir Vidal, ha explicat a Ràdio Arenys que un dels termòmetres que determinen l'èxit d'aquestes jornades gastronòmiques és la participació del públic a les activitats. Mostra d'això en són el 500.000 de persones a la mostra gastronòmica, els 200 comensals al sopar popular o les places plenes a les visites turístiques i sortides en barca, així com una bona assistència a l'última de les propostes, la subhasta de peix.
Totes, eh? Les menys, entre cometes, importants o menys conegudes, i fins les més importants o més conegudes, com podrien ser la mostra, el sopar popular també, que va ser tot un èxit, va celebrar el 30 aniversari, la subhasta també vaig estar dissabte, i la veritat és que molta afluència de gent, el temps ens va respectar, per tant, el que t'he dit, molt contents i amb ganes ja de que arribin les de l'any que ve.
L'últim acte va ser la subhasta entre el peix que hi havia, que ho va portar Peixos Germans Cadellans, hi havia calamar de putera, evidentment, però també es va subhastar lluç, pop, moll, rata o serrà, entre altres peixos. Podem escoltar ara la veu de Josep Masdeu cantant els preus durant la subhasta.
24,50, 24, 23,50, 23, 22,50, 22, 21,50, 21, 20... 20, 19,50, 19, 18,50, 18, 18 aquí, perfecte, doncs vinga. El Rogers, vinga, 24, 23,50, 23, 22,50, 22, 21,50, 21, 20,50, 20, 19,50, 19, 18,50, 18, 17,50, 17, 16,50, 16, 15,50, 15, 15, 15 aquí davant, vinga.
Aquesta edició ha comptat amb una vintena de restauradors que han elaborat plats amb el calamar com a ingredient principal. De moment, les primeres impressions del sector de la restauració han estat positives, ja que han tingut comensals tant d'Arenys com de fora. A més, també ha estat un bon any de calamar, tot i que la primera setmana va costar més pescar-ne. Tornem a escoltar Ramir Vidal.
Just quan començaven les jornades sí que n'hi havia una mica menys, era més complicat i va pujar una mica de preu, però la setmana abans, les setmanetes abans, la veritat és que hi ha hagut calamar, que la restauració això també ha sigut bo i han pogut portar a terme la jornada sense cap problema. Jo crec que ja és unes jornades consolidades, ve gent de fora i m'he trobat gent de fora preguntant, escolta'm, per poder provar les jornades, a quin restaurant, vull dir que a l'oficina de turisme també l'informador ha rebut moltes consultes, creiem que sí, que ha estat un èxit.
Una edició en què les condicions meteorològiques han obligat a suspendre algunes de les propostes, com per exemple sortides en barca. Tot i això, que l'Amarenys es consolida com una cita de referència amb l'objectiu de continuar realçant i potenciant-se en els propers anys. Segons Vidal, es tracta d'una edició totalment consolidada amb l'objectiu de continuar creixent en els propers anys.
El Maresme promou el tram del camí de Sant Jaume que passa per la comarca. És la via Marina.
Exacte, Marina. Es diu com tu, aquesta via. El Maresme forma part d'un dels traçats oficials del camí de Sant Jaume a Catalunya, la via Marina del camí de Sant Jaume, un itinerari reconegut, senyalitzat i apte tant per a pelegrins com per a senderistes, ciclistes o amants del turisme cultural. Aquest tram litoral uneix Girona i Barcelona, resseguint la línia de la costa, i segueix en bona part l'antic traçat de la Via Augusta Romana. A la comarca del Maresme, el camí hi entra des del nord i la travessa completament en tres etapes consecutives fins a enllaçar amb el barcelonès. Tot plegat són més 75 quilòmetres entre mar, patrimoni i història. La Via Marina és una alternativa al camí interior que travessa Catalunya per l'Empordà, Vic i Montserrat. En aquest cas, el protagonista tenen la costa mediterrània, els passejos marítims i els nuclis urbans històrics que, en molts casos, conserven rastres del seu passat jacobeu amb hospitals de pelegrins, esglésies dedicades a Sant Jaume o també forces topònims. És un camí ideal per totes les edats. És un terreny majoritàriament planer, amb bones connexions ferroviàries, allotjaments i serveis a cada municipi i, sobretot, una diversitat paisatgística que combina el mar, el patrimoni religiós, arquitectura modernista i entorns naturals protegits.
A Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona té reservats vora d'1 milió de metres quadrats a la nova zona d'activitats logístiques per si l'empresa xinesa Byte decideix instal·lar-s'hi. La infraestructura està col·laborant amb Acció i el Departament d'Empresa per tal d'oferir a l'automobilística terrenys que li puguin servir per construir una fàbrica de vehicles elèctrics. Segons han apuntat fonts del Port Tarragoní a l'Agència Catalana de Notícies, la intenció és que, si Byte aposta per Tarragona, es quedi tota o pràcticament tota la superfície reservada. Des de l'Autoritat Portuària de Tarragona veuen amb bons ulls poder acollir aquesta inversió, ja que més enllà de la fabricació també comportaria un moviment de mercaderies per via marítima i terrestre que consideren interessant. Byte és un dels principals fabricants mundials de vehicles i està especialitzada en cotxes elèctrics. La companyia estaria buscant un lloc per construir-hi una nova fàbrica que esdevingui la referència per a l'Europa Occidental. Al continent, Byte ja té una factoria a Hongria i una altra a Turquia. Al Port de Tarragona estan enllestint també altres projectes de futur. Així, a la terminal ferroviària de Guadalajara Marchamalo ja s'han acabat les obres i ara caldrà concessionar-ne l'ús del moll d'Andalusia. Es vol posar en concurs per atreure a operadors de contenidors i càrrega general i es treballa per donar un impuls a la terminal ferroviària de la Boella. I ara volem saber quin temps farà a la nostra mar. Per això ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. La situació força plàcida, calmada i tranquil·la a gran part del litoral. I és que el vent ha anat de baixa i, de moment, les immediates hores serà fluixet. Més aviat dominant del sud, del sud-oest, de Xaloc, a la Costa Brava, però sempre seran brises que no seran gaire destacables, com a molt 20-30 km per hora de cops màxims. Queda una miqueta de tràngol pel que fa a la costa nord, sobretot ja mar endins, però en general a prop de la platja el temps ha de ser molt plàcid i, ja diem, molt calmat, amb marejol com a molt. Pel que fa al dimarts, al matí vent molt feble, gairebé en calma, aquestes ventolines del nord-oest, un palet de terral, i sí que durant la tarda s'hi animarà la situació, sobretot a la Costa Brava, on el vent de garbí o vent de sud es reforçarà, fent que hi hagi ja maró, fins i tot especialment del Golf de Roses cap al nord. Per tant, dimarts, de temps una miqueta més bellugat en aquesta costa gironina. Us seguirem a la xarxa.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I ara volem explicar un fet, i és que a finals del setembre començaven les obres d'enderroc d'una part de l'edifici del Club Vela de la Platja Llarga de Tarragona que s'havia vist afectat per la dana de l'any 2024. A hores d'ara, aquestes obres ja han acabat i responen a la necessitat de garantir la seguretat de les persones. Volem conèixer de primera mà de la final de... Volem parlar i conèixer de primera mà com han anat aquestes obres, però també parlar de la final de la concessió que serà l'any 2026 d'aquesta zona i les seves problemàtiques. En parlem amb el president del Club Vela de la Platja Llarga, Manuel Pérez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com ha anat l'enderroc d'aquesta part de l'edifici? Ja està tot acabat, no?
Sí, ara ja està. Ja és enderrocar, és fàcil, vull dir. No costa gaire. I ho ha fet nosaltres. Ho ha fet la Generalitat, que és la propietària de l'edifici.
Aquest estiu, però, arran d'això, veu haver de suspendre les activitats per garantir la seguretat de les persones. La idea era poder-les fer, però crec que no ho veu poder fer, no?
No se'ns va permetre, perquè l'edifici estava mig caigut i, clar, això provocava una inseguretat que es va haver... Bueno, es va obligar a anul·lar totes les activitats aquest estiu per una qüestió de seguretat. No podem tenir nens allà amb l'edifici en aquest estat.
Uh-huh. què va suposar haver d'anul·lar per vosaltres les activitats aquest estiu?
Doncs també molts ingressos i en part també bona part de les inversions, perquè sempre aprofitem que tenim cases per invertir en embarcacions i demés. I també la continuïtat, clar, perquè molts col·les que ens enviaven nens a l'estiu i en que venia assíduament, doncs no s'ha deixat de venir. Espero que tornin l'estiu que ve.
Què suposa la pèrdua d'aquesta part de l'edifici? Al final, la sensació és que el Club Vela, d'alguna manera, es va reduint a poc a poc.
Sí, bueno, hem perdut un tres de les instal·lacions, un dels tres edificis, uns 150 metres quadrats, que tenia bueno, un magatzem de material, per suposar que hem perdut uns 30-40 quartets de material i un espai on deixaven vinsos, pàdels i demés, que clar, ha fet que molts socis marxen i deixen d'ingressar també en bona part del que cobraven per als quartets. Bueno, s'hem reduït. Què hi farem?
Uh-huh. O sigui, han marxat molts socis?
Uns quants, sí. Alguns han hagut de marxar perquè, clar, no podem garantir espai per al seu material. I, bueno, i també teníem uns quartets on deixaven el material complementari de la vela, no? El que fan servir amb els barcos, el tenien allà guardat i, clar, si no tenien on deixar-lo, no sé, hem perdut socis.
Uh-huh. Això volia preguntar, han marxat perquè el problema és que no podíeu garantir, vull dir, ara mateix no podíeu encabre a tothom, no?, d'alguna manera?
No, tenim menys espai, doncs no podem allotjar el material i els socis marxant, és així de cru. Però bueno, esperem que podem tornar a tenir unes instal·lacions en condicions.
Uh-huh. Ara parlarem d'aquestes instal·lacions, però en quin punt o com definiries el punt en què es troba ara mateix el Club Vela de la Platja Llarga, tenint en compte que hi ha clubs que es troben encara pitjor, com per exemple Sitges, que en parlàvem fa unes setmanes.
Sí, bueno, el nostre cas és diferent, perquè nosaltres tenim l'oportunitat de construir un club nou. Llavors estem perdent espai, però d'aquí uns anys estem en condicions de construir un club nou. Llavors ens mantindrem allà, retrobarem l'activitat i continuarem a funcionar.
Uh-huh. On ha d'anar aquest club nou? Perquè ara ho parlàvem, la concessió de l'edifici, que és de la Generalitat, s'acaba aquest 2026, no? Manuel? Crec que ara mateix hem perdut la connexió amb el Manuel Pérez, el president del Club Nàutic de la Platja Llarga de Tarragona. Intentarem tornar a connectar amb ell. Manuel, ara estàvem parlant que... Sí, no pateixis. Sí. Escolta, parlàvem que la concessió de l'edifici s'acaba a l'octubre del 2026, falta poc menys d'un any, i on voleu... que passi o que sigui aquest futur Club Vela Platja Llarga?
Sí, bueno, això forma part d'una operació de retorn que s'està donant a tota la costa, en què Costa s'està movent la línia de delimitació cap al darrere, en previsió de la regressió que està tenint el mar, i amb aquestes circumstàncies, Generalitat, que és la propietària de l'edifici, ens obliga a tirar-nos enrere, no vol tenir edificis tan a prop del mar, i a més que quedaran fora d'ordenació quan Costa mogui la línia, i el que ens ha ofert és una concessió en els espais que n'hi ha al darrere, on ara està l'aparcament, a 75 anys, sense cost, a canvi de que ens movem d'allà, de que enderrocarem aquest edifici. Aprofitem que nosaltres ens estàvem prorrogant la concessió de 2 anys i el termini acaba l'octubre de l'any que ve. Hem acordat amb ells que farem la temporada d'estiu que ve en el mateix dret on estem ara, però presentarem un projecte que ha d'estar gest perquè ens adjudiquin els terrenys aquests.
Uh-huh. Per tant, als terrenys aquests no hi ha cap edifici. Crec que recordar que no hi ha cap edifici
no.
I que vosaltres presenteu un projecte, però vam parlar un cop, i no serà un projecte de construcció d'un superedifici, no?
No, bueno, farem un edifici, és el que estem dimensionant ara. Nosaltres teníem 450 metres quadrats en total en l'edifici que estem ara, i ens han ofertat uns 500 metres construïts en aquesta parcel·la. Llavors serà algú semblant. De fet, quedarà millor i tot perquè alliberarem l'espai de la costa i l'Ajuntament també té prevista aquí una regeneració de les dunes, el que està fent en tota la platja llarga, que farà que sigui una platja més salvatge, no?, entre cometes, amb les dunes i demés, i nosaltres quedarem més protegits, o sigui, la idea està bé, a nosaltres també ens encaixa. La qüestió és ara construir un edifici, no?, que costa temps i diners.
Uh-huh. La construcció entenc que l'assumiria la Generalitat, perquè si l'edifici és seu, seran els que... No?
No, l'acord que tenim amb ells és que la construcció la farem nosaltres perquè ens cedeixen el terreny gratuïtament. Però bueno, estem parlant amb Generalitat també perquè ens ho pugui finançar i en un termini de 50 o 75 anys se pot pagar un edifici. Si tenim el finançament amb l'activitat que genera el club, es pot pagar perfectament. I com que és tot públic, és la mateixa Generalitat la que ens ofereix, com que són seus, un crèdit amb fons europeus per poder tirar endavant l'obra.
Uh-huh. Per tant, la Generalitat mateixa us oferiria un crèdit per poder dur a terme aquesta obra? Sabeu més o menys quin cost podria tenir?
Bueno, hem calculat al voltant del 1 milió d'euros, 400.000, 500.000 euros, una cosa així. Ara encara no podem dir molt perquè estem preparant el projecte. També és possible que ho plantegem per fases en funció de com funcioni el club en els propers anys. Ho estem estudiant, però allà al voltant d'això, 400.000 euros, 500.000.
Uh-huh. I la idea és que aquest edifici ja estigui en marxa l'estiu del 2027, entenc.
Bueno, ho intentarem, no tenim gens clar, la veritat, la idea és començar a la tardor de l'any que ve, després de la temporada, i ja et dic, també hem de comptar que s'han d'enderrocar l'edifici actual, amb el que, bueno, tots aquests tràmits són molt grans, compte que ha passat un any des de la dana.
Més d'un any, més.
Sí, des que i és el que ha costat només la tramitació de l'enderroc de l'edifici afectat, que era una qüestió d'urgència. O sigui que amb els terminis que té l'administració nosaltres iniciarem tot a l'octubre de la que ve, però no podem garantir quan serà. És probable també que ho féssim per fases. Primer enderrocar un edifici i construir una part. Bueno, està per veure. Però a veure, ens agradaria en un any tenir-ho fet, eh?
Sí. No sé si us preocupa com pot afectar tot això al que parlàvem, els vostres socis, perquè clar, s'ha d'enderrocar un edifici, s'ha de construir un nou que no sabem exactament quan estarà construït. No sé si això us preocupa.
Sí, clar, ho haurem d'explicar molt bé i patiran les incomoditats i demés. Però bueno, tenim clar que tenim un soci fidel, vull dir, que treballi 40 anys. Sabem que el joc és el que és i atrau als esportistes per si mateix. També sabem que amb un edifici nou tenim molta més capacitat de fer esports i de tenir socis, perquè el gran problema que hem tingut nosaltres sempre com a socis, com a entitat, és que no podíem invertir, perquè anàvem prorrogant concessions cada dos anys, i això ens impedia poder invertir, i som conscients que també hem produït molts socis per l'estat de les instal·lacions, que si oferim unes instal·lacions en bon estat, jo tinc molt clar que tindrem molts més socis.
Uh-huh. La pregunta aquí, i ja per anar acabant, és mentre aquest edifici, mentre hi ha tot el procés, com es gestionarà aquest mentrestant? No sé si podreu dur a terme la vostra activitat, que entenc que la vostra activitat normal no la podreu dur a terme.
Sí, més o menys, sí. Jo crec que... Per això te parlava de fases. Uh-huh. Compte que nosaltres l'activitat la practiquem en l'espai natural, i aquest no es modificarà, vull dir... La qüestió són les incomoditats dels vestidors, el magatzem i demés. Però si es fa en fases es pot organitzar. Mira, ara hem perdut un edifici, ens hem adaptat i continuem funcionant. També l'esportista que fa esport al medi natural està molt acostumat a apanyar-se amb el que té, vull dir, a dutxar-se a la platja, a canviar-se com pot i a tenir... no masses comoditats. No fem un esport que es faci en un pavelló, per exemple, no? on necessites un públic o uns vestidors o tal. No, nosaltres hem acostumat a aprendre a fer esports on podem, no? Llavors, sí, hi haurà les incomoditats, però jo crec que es podrà suportar allà.
Doncs ho hem de deixar aquí, que se'ns tira el temps una mica a sobre. Moltes gràcies, Manu Pérez, president del Club Vela Platja Llarga, per atendre'ns aquesta tarda. Estarem pendents de tot això.
No, home, de res. Ens veiem.
Continuem parlant de Club Nàutics i anem fins al Club Nàutic d'Arenys de Mar, que aquest cap de setmana la Federació Andorrana de Vela ha transformat aquest Club Nàutic en una petita part del país dels Pirineus. A Andorra, la vila ha estat de nou escollida com a seu del Gran Premi Andorra de Vela, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, volem saber com ha anat aquest Gran Premi d'Andorra de Vela que s'ha disputat aquest cap de setmana, com deies, a les instal·lacions del Club Nàutic d'Arenys de Mar, i per això ja tenim en línia la directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys, la Mònica Azón. Mònica, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda, com esteu?
Bé, la veritat és que doncs, amb moltes ganes de parlar d'aquest Gran Premi d'Andorra, d'aquesta gran competició que hem tingut aquest cap de setmana al Club Nàutic d'Arenys. Mònica, bé, fes-nos en 5 cèntims, com ha anat tot plegat?
Bé, jo crec que la valoració és molt, molt positiva. Organitzativament tot ha funcionat molt bé i potser doncs, ens ha mancat una miqueta de tenir més sort amb les condicions meteorològiques del cap de setmana. Perquè, bueno, com tots sabeu, dissabte s'esperava que potser hi haguessin alguns plugims i vam tenir un dia doncs, més, tot el dia doncs, més tapadot i amb més núvols, i el vent no ens va entrar amb la direcció que haguéssim desitjat, i sobretot més que la direcció, la intensitat. I aleshores vam intentar-ho, no va ploure al final, però sí que va estar molt ennuvolat, i llavors només vam poder fer una prova per tots els camps de regates i dues amb els quatre vins. I ahir que vam tenir un anticicló bo, amb molt de sol, un dia perfecte per platja, potser ens va mancar un altre cop una miqueta d'intensitat de vent i també només vam poder celebrar una prova. Amb la qual cosa, doncs bé, tot molt bé, el que passa que ens hagués agradat navegar més hores a l'aigua, o sigui, competir. A hores a l'aigua les vam estar, però ens hagués agradat que els nanos haguessin pogut competir més proves.
Clar.
Però bueno, el nostre esport, tots ho sabem, pots viatjar allà on vulguis, que sempre es podem trobar aquesta realitat que depenem massa de la meteorologia. I avui, quan estàvem desmuntant doncs, tota la operativa de logística d'haver acollit més de 200 embarcacions, doncs et despertes en un dia solejat i amb vent i dius...
Perquè no ho feia ahir, no?
Sí, però bueno, que això ja ho sabem, i et dic, i no és de la nostra zona, sinó que pot passar-nos aquí, a la zona nord o a la zona sud, o a qualsevol altre continent.
Clar, perquè això depèn del dia. Ho fas, tens la casualitat que ho fas avui, tens unes condicions perfectes, ho fas l'endemà i no tens les mateixes, un altre dia no ho pots fer,
sí.
Perquè és a dir, que això passa tot arreu, evidentment, el temps canvia,
sí,
canvia tot arreu.
Sí, potser els esports a l'aire lliure, quan els organitzadors de les Ironman també em deuen entendre, perquè deuen estar mirant tot el dia el cel. Tot el que es faci a l'exterior, al final sempre estàs molt pendent de les condicions climatològiques, i en el nostre cas, sobretot, perquè depenem molt perquè l'embarcació es mogui, de que faci vent. Si no hi ha vent, les embarcacions no es mouen. O sigui, encara més li afegeixes el component de l'exterior més el component de la propulsió, vull dir, perquè si no, les embarcacions no es mouen.
No, i tant, sens dubte és vital, és necessari en aquest cas el vent. El que et volia preguntar, Mònica, em dius, van poder fer doncs, clar, menys proves de les previstes, imagino que tot això ja ho teniu doncs, estipulat i això, però és a dir, es pot acabar celebrant, diguem-ne, heu pogut acabar celebrant, diguem-ne, aquest gran premi, entregar els trofeus,
sí,
encara que s'hagin hagut
d'anul·lar
algunes proves, eh?
Sí, el nostre esport ja està previst, no? Normalment, doncs, depèn del tipus de competició, doncs tens uns reglaments, i nosaltres teníem previstes fer 6 proves, però el campionat era vàlid a partir d'una prova celebrada, disputada. Amb una prova ja podíem donar el lliurament de premis. Al final, amb algunes classes han sigut 3 proves i amb altres només han sigut 2. El campionat ha estat vàlid, però ja et dic, ens agradaria doncs, això, haver completat doncs, les 6 o les 5 o 4 perquè els nanos la pitjor prova la puguin descartar, però al final ha estat el que és, hem pogut només disputar 3 amb 4-20 i 2 amb la resta de categories. Que al final això és la gran festa de la vela andorrana i quasi de la vela catalana, perquè la participació t'està denotant que no és una prova que sigui puntuable per cap rànquing, perquè és una prova de la Federació Andorrana de Vela, i els nanos, la majoria d'ells, excepte alguns andorrans que competeixen per Andorra, la majoria són catalans, i tenim unes participacions cada any de rècord. Això vol dir que al final la gent ve perquè s'ho passen molt bé, i al final l'adjectiu seria doncs és posat un nou eslògan aquest any de Viu Andorra, i al final és gaudeix de la vela, perquè és el que busca aquesta organització d'aquesta prova esportiva.
Viu Andorra, gaudeix de la vela i fes-ho a Arenys de Mar, eh? Això és important també, ja que és un gran premi de la Federació Andorrana, que ho podrien fer a qualsevol punt de la costa que els hi semblés o que doncs, ho trobessin la més adequada. Doncs bé, sota aquest criteri es cullen Arenys de Mar, això també alguna cosa vol dir.
Això és molt important, això és el que dius. Podrien haver triat qualsevol club del litoral català, i són 36 edicions de Gran Premi i les han fet moltes a Masnou, i ja fa 6 edicions seguides que les estan disputant, amb la qual hi ha molts joves dels que estan competint que només han viscut Club Nàutic Arenys de Mar i Gran Premi Principal d'Andorra, o sigui que ja és un referent per a aquests nanos que naveguen anar a Arenys a disputar aquest torneig. Però ja et dic, sí que és una cosa molt important, i aquest any la Junta d'Andorra ha tingut un canvi de junta i no s'han qüestionat. Sé que tenien altres seus que els estaven oferint celebrar-ho, i ells han volgut tornar a repetir amb nosaltres. O sigui, jo crec que el nivell organitzatiu que els podem oferir des del nostre club el valoren molt.
Sí, deu ser important, perquè ara imagino que també deu ser un esdeveniment bastant llaminer, per als altres clubs nàutics del territori o per altres doncs, entitats que ho puguin organitzar, de dir, ei, volem tenir això a casa nostra, per tant, parlem amb la Federació d'Andorra perquè vinguin amb nosaltres, que deixin estar Arenys, això deu passar, perquè deu ser un esdeveniment atractiu,
sí. És un esdeveniment atractiu que porta molts esportistes, que dinamitza molt la restauració del voltant, que dinamitza la vila i segueixen venint. Però ja et dic, el nostre secret és el fet dels serveis que podem oferir. Tenim un port, que ja sabeu que hem fet la nova concessió, amb molt d'espais pels entrenadors. Tenim el club, tota la marineria del Club Nàutic volcada per ajudar els competidors a ser àgils, a tirar totes les pneumàtiques, que són els que fan servir els entrenadors per fer el seguiment. I després, ja et dic, entre el club i la federació, doncs, tots volcats a que els nanos s'ho gaudeixin. Porten moltes bosses de welcome pack pels nanos, hi ha molts àpats després de la competició, i això fa que el final sigui molt atractiu també pels participants.
I tant, i per als visitants imagino que també, potser per poder gaudir doncs, de l'ambientació, els moments previs, la preparació de les embarcacions, tot plegat, el caliu que es deu generar al Club Nàutic a l'hora de les proves també deu ser atractiu per Arenys de Mar.
Sí, és de les poques regates que durant tota la competició tenim megafonia activa amb música ambient al paddock, com si diguéssim, sí. I perquè normalment si tu vas a una prova esportiva de la nàutica, doncs bueno, sentiràs el soroll de les veles flamejar, però no hi ha més ambientació. I en canvi tots els grans premis doncs, tenim una megafonia que ens agafa tota la rampa amb música, amb lliuraments de premis que els nanos poden gaudir d'aquestes doncs, cançons tan emblemàtiques com We Are the Champions, quan són els guanyadors, i jo crec que tot això és el caliu aquest que dius tu, que fa que també els acompanyants, que són molts, gaudeixin de la prova esportiva més enllà dels resultats esportius.
I tot imagino, visualment, amb banderes d'Andorra, no?, amb patrocinadors típics del país dels Pirineus, d'Andorra, és a dir, com si estiguessis ben bé allà, però arran de mar.
Totalment, sí. Han ondejat la bandera andorrana amb el nostre màstil de senyals. Teníem tota una bandera andorrana que voltava doncs, a la nostra instal·lació, i el que he vist tu, els obsequis dels participants, doncs, tots molt vinculats al territori andorrà, i alguns sorteig, doncs, sorteig per Caldea, sorteig per la Gran Valira, sorteig per, saps? D'empreses andorranes que es volquen amb el Gran Premi Andorra, i encara que estiguin allà, doncs donen obsequis per poder-los gaudir, i els nanos al final doncs, busquen aquestes sinergies, no? Que al final per gaudir d'aquestes coses que els han sortejat han de pujar a Andorra, sí o sí.
Clar, sí, tot s'alimenta, diguem-ne, una cosa alimenta l'altra, i també Andorra en té un retorn d'aquestes qüestions, evidentment.
Sí, ja et dic, molt contents, i també doncs, cada any, ja l'any passat va venir el secretari d'Estat d'Esports del govern andorrà a baixar d'Andorra per poder gaudir la jornada del diumenge. Barcat va estar veient la competició, va estar present durant el lliurament de premis, que és a la Link Cabanes, i la veritat és que nosaltres ens sentim molt contents, no? Perquè més enllà de posar-li el nom, doncs institucionalment també el govern andorrà desplaça el seu secretari d'esports a la nostra instal·lació per seguir en directe la competició.
I tant, doncs que duri aquesta col·laboració, que no se'n vagi d'aquí d'Arenys.
No, intentarem retenir-la crec que ells estan contents també. Hem de fer encara la valoració amb la nova presidenta de la federació, la Bàrbara Vives, però jo crec que esperem, jo ahir recollint deia com a mínim que podem celebrar fins al 50 aniversari del Gran Premi. Estem a l'any 36 aquest any, doncs l'any que ve 37 i a veure si arribem fins al 50 com a mínim aquí.
Això em fa uns 14, no? Uns 14 anyets més, sí, va, pot ser. Perfecte.
Sí, home, sí.
I tant que sí. Si hi ha bona sintonia, hi ha bona entesa i sobretot doncs l'objectiu es compleix, no hauria d'haver-hi problema.
No, i després també m'agradaria doncs, aprofitar i agrair també a l'Ajuntament d'Arenys de Mar que fan que també nosaltres totes les nostres actes socials doncs podem comptar amb totes les taules, totes les cadires, totes les tanques, tots els coers d'escombraria, tot això al final de brossa, perdó. Tot això ens serveix moltíssim per una organització d'aquest tipus. Si no ho tinguéssim, doncs s'hauria de llogar o s'hauria de comprar, i el fet que l'Ajuntament d'Arenys faciliti a les entitats esportives aquest material de préstec, doncs també s'ha d'agrair.
La logística sempre és important quan s'organitza un esdeveniment, i tan gran com aquest, doncs és important que és evident que aquestes qüestions són destacades. Mònica, hem fet bevegants doncs d'aquest Gran Premi d'Andorra, una de les cites més importants del calendari. Què més ens toca? Què tenim apuntat així en el calendari més properament?
Bé, doncs ara ens queda aquest cap de setmana vinent, tornarà a competir un dels nostres regatistes del planter que està guanyant moltes competicions, que és el Lucas Garrido, té una altra prova puntuable aquí a Llavaneres, al Balís, i després els nostres regatistes d'Ilca també tenen competició d'aquí poquet a Salou, després la Christmas, i després ja quasi el club es comença a preparar per el que és la marató de TV3, per tots els actes que fem per col·laborar amb la marató, i després tenim un altre trofeu a finals de l'any, de desembre, que és amb creuers, que és el trofeu Gallissa, però bueno, al final, i també una regata de rem, el dia 22 de novembre tenim una regata de rem aquí al club.
Sí.
Aleshores jo crec que seguim com molt actius. La veritat és que cada cap de setmana hi ha activitat al club.
Sens dubte, i cada setmana doncs en podem parlar i ho podem comentar a l'emissora. I aquesta setmana ha estat aquesta fita important, aquest Gran Premi d'Andorra, que avui hem pogut parlar amb la Mònica Zon, que és la directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys. Mònica, doncs felicitats per l'organització, per com ha anat aquest Gran Premi d'Andorra, i doncs que vagi molt bé les properes cites de la vela per als esportistes aranyencs aquí en el Club Nàutic i a les competicions on es desplacin, que tinguin bons resultats.
Doncs moltes gràcies, i gràcies a vosaltres, a la Ràdio Arenys, per donar-nos el suport que ens doneu.
Perfecte, Mònica, moltes gràcies, bona tarda.
Adéu.
Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies, Oriol. Ara el que hem de fer és una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death, that's what I want.
són les 5 notícies. L'Escala crea una comissió participativa per vetllar per l'aplicació del Pla d'Igualtat.